12 i 10 minuts, tercera hora del Sant Cugat a fons. És dijous, abordem aquesta hora el cinema amb el nostre crític de cinema i programador del cicle de cinema autor, Àngel Comas. Molt bon dia.
Hola, què tal?
La pel·lícula, El gran Gatsby.
Sí.
Dijous de la setmana passada, va ser el dia que vas anar-la a veure.
Sí, sí,
per això vam deixar registrar la sessió dimecres.
Sí, sí.
De La caza.
Sí, efectivament.
Ja comentarem ara, no, el gran Gatsby?
Sí, quan vulguis.
Primer saludem l'Alba Triador. Alba, bon dia de nou.
Hola, molt bon dia a tothom.
Per analitzar les estrenes, avui el Sergi, si us pregunteu on és, doncs l'hem enviat a fer un racons de Sant Cugat amb Domènec Miquel. D'aquí uns instants parlarem amb ell, veurem fins a quin racó de Sant Cugat avui s'ha desplaçat per descobrir història d'aquest municipi. Alba, quines són les estrenes que arriben divendres en cartellera que els santcugatencs avui ja podran conèixer i escoltar tràiler?
Doncs tant als cinemes Cinesa com a Yelmo s'estrenen Fast and Furious 6 i només a Yelmo estrenen Dead Man Down i L'Estrella.
Comencem per aquesta sisena entrega de Fast and the Furious.
Exacte, si us sembla comencem per The Fast and the Furious 6.
Esto es lo que se compra con 100 millones, ¿eh? No ha sido muy difícil encontrarte, Toretto.
No me escondía.
La setmana passada, uns conductors molt ben coordinats.
Des de que Dom i Brian van destruir el seu imperi, l'imperi d'un mafiós, i es van fer en 100 milions de dòlars, es troben en un lloc desconegut i no poden tornar a casa perquè la llei els persegueix. Aquest seria el resum de Fast and the Furious 6.
Àngel, l'hem vista?
No l'he vista ni penso anar a veure-la.
Hem seguit la saga, però...
Perdó? Sí, però per això és el número 6. Jo per al tràiler que he vist penso que és exactament igual que les altres, no ho sé. I no sé, penso que és una pel·lícula d'entreteniment que segurament estarà ben feta. Jo no penso anar a veure-la, ho sento.
No s'esperen grans canvis,
Alba,
no?
Algun nom conegut?
Sí, home, Vin Diesel, Paul Walker, La Roca reapareix. Bé, em sembla que si no m'equivoco al cartell vaig veure el Sabataki i veig que també hi ha el Sabataki. O sigui, els habituals i alguna estrella convidada per una pel·lícula, m'imagino que segueix la línia de totes les altres, amb poques novetats.
Ah, mira, surt el Zapataki, no m'havia fixat. M'agradaria veure quin paper fa.
Bueno, de Rosa acompanyant copilot a...
Xicana, vol dir?
Sí, no ho sé.
Estaria bé, eh? No la penso a veure ni per el Zapataki, evidentment.
Aquesta la trobarem tant al Cinesa com al Yelmo. Anem a les dues pel·lícules que només es podran veure, Alba, a Yelmo.
Exacte, comencem per Dead Man Down.
¿Tendría gracia que me salvaras la vida para que luego fueras tú el que me matara?
Víctor, interpretat per Colin Farrell, és la mà dreta d'Alfons, un mafiós neoyorquí que viu sota l'amenaça d'un assassí que està matant a tots els membres de la seva banda. Víctor coneix a Beatrice, interpretada per Noemí Rapaz, una misteriosa francesa que viu en el seu mateix edifici i que va per la que comença a sentir-se atret. Aviat descobreixen que la dona ha sigut víctima d'un crim i busca venjança, però ella descobreix que Víctor pretén venjar la mort de la seva dona i de la seva filla. Aquests dos éssers ferits i obsessionants portaran a terme junts un obscur i violent pla de venjança.
Aquesta a la vista és una pel·lícula que valdria la pena que la deixéssim per la setmana que ve per comentar, perquè té moltes coses per comentar.
Doncs ja tenim pel·lícula per la setmana vinent. Tercera estrena i última.
Doncs la última estrena que ens porten als cinemes i Elmo són L'Estrella.
L'acompanyo en el sentimiento, senyora.
Mira qué majo que me la han dejado. ¿Estás tan más guapo?
Sí, parece que se ha ido contento y todo.
¿Contento? La que estoy contenta soy yo.
Estrella, interpretada per Ingrid Rubió, és una optimista noia de barri que treballa com a netejadora i viu amb el seu nòvio, que és el Marc Clotet, en un humil apartament de Santa Coloma. Conserva la seva alegria i entusiasme malgrat les dificultats que l'envolten, especialment dels mals moments que està vivint una companya de la seva feina, que interpreta la Carmen Machi.
No l'he vist.
Amb ganes, però?
No, massa. No l'he vist i no tinc ganes, no crec que la vagi a veure.
Tenim actors i actrius d'aquí.
A mi tampoc em crida massa l'atenció. I a més no sé quin clitxé tenen al cinema espanyol amb les senyores de la neteja, que sembla que ningú, cap dona es dediqui a cap altra cosa en aquest país que no sigui a aquest tipus de feines. No ho sé.
Tu ets feminista, eh?
Feminista, no? Jo vull igualtat, però clar, a veure, no ho sé. Sembla que a Espanya només les dones netegin.
Però això no serà que és realment així, que la dona només neteja a Espanya?
No. Escolta, Àngel, eh?
No, jo pregunto. Jo no dic que sigui així, però és veritat o no? Potser unes dones d'un extracte social determinat només neteja, no?
Home,
Sí, perquè
diria que fa més coses també i que potser fa més anys sí que la dona quedava més relegada a les tasques de la llar, però a dia d'avui, suposo.
Però fixa-t'hi que Espanya, no és el mateix Catalunya que Espanya, per exemple.
També és veritat.
No és el mateix la gent, no és el mateix la gent que viu una gran ciutat que la que viu una ciutat més petita. O una... Clar, potser si anéssim a fer una enquesta, potser resulta que la dona aquella que millor treballa també es dedica a fer neteja.
No sé, de veritat, en aquest moment no m'interessa.
L'estrella amb Ingrid Rubio, Carmen Machi, Marc Clotet, rodada a Santa Coloma de Gramenet, és també, com dèiem, estrena aquest divendres aquí a Sant Cugat, al Cinemes Yelmo. I ens quedem de les estrenes amb Cat Dead Man Down. Àngel, apunta que serà la crítica de la setmana vinent?
Sí, serà la crítica de la setmana vinent.
Anem ara a la d'avui, el Gran Gatsby.
Señor Gatsby, me gustaría saber quién es usted realmente. ¿No ves quién es este tipo con su casa, sus fiestas y esos trajes extravagantes? Nosotros nacimos diferentes, lo llevamos en la sangre. I nada de lo que usted haga.
Àngel, el director Baz Luhrmann ha portat la tercera, és la tercera pel·lícula que es fa sobre el Gran Gatsby, ja ho comentàvem la setmana passada, segona?
La cinquena.
Però m'ha comentat, sí.
Hi ha quatre pel·lícules i després hi ha una sèrie o minissèrie televisiva. Llavors les quatre pel·lícules són una...
Quatre més una.
Sí, la primera es va fer, és muda, i la van fer l'any 20 i tants, i l'interpretava el paper de Gatsby un home que es deia Warner Baxter, que era un home bastant diguem, comparat amb els atractius galants d'ara, era molt fatxós, només aviat gros i gros, semblava gros, eh? Aquesta és la primera, jo no la conec,
contemporània aquesta. De l'època, doncs, si es va fer,
sí, perquè bueno, també hi havia algun tio que estava bé, Douglas Fairbanks, aquest estava bé,
sí, sí, segur, i tant.
Segur. Aleshores, la segona és dels anys 40 més o menys, i la va dirigir un home que es deia Elliot Nugent, i la feia l'Alan Ladd, que em sembla que la vaig comentar la setmana passada, que era un home que tenia una bona castanya pagant, i que aquesta pel·lícula feia de Gatsby. Aquesta no l'he vist, la volia veure i la veuré, evidentment, perquè la tinc a casa. La tercera va ser la del Robert Redford amb la Mia Farrow, que a mi em va semblar que era una adaptació pobra de la novel·la. Era per lluir-se el Robert Redford com a home més que com a actor, perquè el Robert Redford
interpretava Gatsby, Robert Redford?
Sí, interpretava el Gatsby. El Robert Redford, com molts actors, i Paul Newman, per exemple, han anat aprenent a mesura que s'han fet grans, perquè en aquell moment no era precisament...
No seria el Robert Redford que coneixem ara actuant.
No,
diguéssim.
No, que va, ara, i molt més interessant i tot. Llavors, a la minissèrie aquesta no la desconec, i ara ve aquesta.
Aquesta amb Leonardo DiCaprio com a imatge de cartell.
Que no és, que de fet no és el protagonista, si vas a mirar.
No, és Nick Carraway, no?
Esclar, és el Tobey Maguire, que és aquest noi que sempre fa aquesta...
L'Spiderman.
Sí, però...
No, potser molta gent el coneix com l'actor d'Spiderman.
Però no t'has fixat, que sempre fa una cara així de...
Jo sempre el veig igual, aquest noi. Sí. De veritat, que interpreti el paper que interpreti, no hi veig massa canvi. No sí. ho sé, és sempre... una mica... Socillo.
Sí, i a més sempre fa una cara de dir... Ai, què m'està passant a mi? Com sí. veu una dona que sembla que l'estigui seduint, diu, ai, què m'està passant a mi? Quina cosa, no? I aquesta cara és la seva. Però,
sí, sí, jo crec que és el seu semblant natural.
Sí, sí. Aquest és el narrador de la pel·lícula, i de fet, és la pel·lícula es veu per als ulls seus.
Sí.
No? I de fet, representa el paper de l'Scott Fitzgerald, que és l'autor de la novel·la.
Exacte.
Àngel, has comentat les que no has vist, les que sí que has vist del Gran Gatsby, aquesta cinquena, en global, què et fa portar tot al cinema?
Mira, jo penso que el Gran Gatsby, com totes les obres mestres de la literatura, perquè aquesta és una obra mestra, tenen més... són molt difícils de portar al cinema, perquè una cosa és l'argument, i l'altra cosa és el que vol suggerir la novel·la a través de l'argument. En el Gran Gatsby, la novel·la, cada personatge és un símbol, i cada situació és una referència a una època, però des del punt de vista metafòric. Clar, això és molt difícil de fer en el cinema. Llavors, la pel·lícula aquesta, com bueno, les de més, no faig una excepció, es basa més en l'argument. Llavors, per tota aquesta part metafòrica i simbòlica, el que fan és utilitzar la veu en off. i la veu en off és la que va conduint, però llavors, clar, això fa que perdis tota la metàfora, tota la simbologia. Llavors, el gran Gatsby, la novel·la, la va publicar el 1925, la Scott Fitzgerald, i crec que tenia uns 30 anys aproximadament, si no m'equivoco. No era la primera novel·la, però és la més...
L'edat que té el Nick Carraway a la novel·la.
Per això és un alter ego d'ell.
Sí.
Clar, llavors, què volia fer aquell home amb la seva novel·la? Volia explicar la decadència del somni americà. El somni americà era que deia que en treball i en esforç tu podies arribar a ser una persona molt important en el seu país, fins i tot milionari. Llavors aquí, a l'Scott Fitzgerald, demostrava que no era així. Que
qualsevol preu.
No, això mateix. Llavors aquí els personatges doncs, demostren que tots els personatges han de pagar un preu per això i molts, hi ha corrupció, hi ha doncs, molt materialisme, molt hedonisme, i aleshores això volia fer l'Scott Fitzgerald, i a dir, cada personatge representa això. El personatge d'ell, del narrador, és l'home que creu en el somni americà i de cop a volta es desperta veient personatges com el Gatsby, com una pila de personatges, i diu, home, això no és el que m'han explicat. Tenim que tenir en compte una cosa, que la problema es publica el 25, però és que l'any 27 ve la gran recessió nord-americana.
I el 29 el crac.
Clar, llavors mira el crac, això, i després no es recupera fins que els Estats Units entra en la Segona Guerra Mundial i posa en marxa tota la seva maquinària de guerra, és a dir, encara pitjor, perquè el somni americà no preconitzava això, que anessin a fer guerra, al contrari. Llavors, clar, tot això fa que sigui molt difícil. Fic molt difícil, i el director precisament no és un director que sigui, es que creixi per la seva sutilesa. No, en aquesta novel·la...
No és una pel·lícula sutil en cap sentit.
Perdó?
Que no és una pel·lícula sutil en cap sentit.
Sí, en un moment donat de la pel·lícula us sembla que sí, que ho vulgui ser. Quan, per exemple, hi ha el final que passen a aquest puesto, a aquest lloc que mor aquella noia, i comencen a sortir negres que no saps per què fa. Perquè...
Ja hi eren, bueno, ja els presenta abans de camí des de Long Island a Nova York.
Aquesta és una altra cosa de la novel·la.
També hi falten coses a la pel·lícula, s'ha dit, de la novel·la.
Ja.
Si troben jo hi he trobat a faltar coses.
No, jo l'he llegit recentment i penso que és fidel completament.
Al final, jo li trobo, no ho sé, m'hi falta. Em sembla que com solucionat molt ràpid.
No, però està bé, no? És la mort del que el somni americà no li permet arribar. És el que diu la novel·la. No? Jo penso que és fidel. I m'he llegit la setmana passada la novel·la perquè resulta que la distribuïdora promocionalment la va regalar. I llavors me la vaig llegir. Una novel·la molt curta que es pot llegir de seguida, no?
Sí.
No, jo amb això no. Jo no m'hi poso. Jo m'hi poso amb la incapacitat del director de plasmar tot això que acabo de dir, aquesta la novel·la, no l'he inventat jo, ho feu mitjà d'això, no? No sé, per exemple, tu has vist la pel·lícula.
Sí, el Sergi també.
Està, també. Em voleu dir, aquell quan estan al barri pobre, què sona, què és aquell anunci, què és aquell pòster, aquell anunci? Que...
A les ulleres.
Sí, què és allò? Què significa allò?
És l'inici de la decadència, no, ja?
No, però què és exactament allò? És que, no, evidentment sí, vol, però no, què agafa aquell home? Mireu, jo he investigat la cosa i allò es diuen els ulls del doctor T.J. Eckelburg i és un anunci d'una òptica. Clar, allò...
Això es comenta a l'inici.
Sí,
sí, d'acord, però vull dir, la utilització constant d'això no contrasta bé amb les festes, per exemple. Les festes a l'Scott Fitzgerald...
Bueno, l'home de l'amant del Tom sí que fa una referència, diu, hay cosas que los hombres no pueden ver, pero Dios lo ve todo. I fa referència...
Però llavors, clar, per sí, d'acord, però això, una cosa és que ho faci d'una manera, amb unes frases, i l'altra manera que es vegi cinematogràficament. Això és el que vull dir. Esclar, tot això surt, això està a la novel·la, tot això. I, esclar, surt en la veu, no? O fos de algun pas, però no és això, no? Es tracta que cinematogràficament es vegi aquest contrast entre el pobre, el ric i tot això, i perquè el Tom sent aquesta atracció per la pobresa, amb la paradora... Això cinematogràficament no es veu. I després hi ha un contrast, una cosa important del llibre és el contrast entre les dues festes que hi ha. Una són les festes del Gatsby i l'altra aquella privada.
La de Nova York.
Sí. Però això no t'ho contrasta bé cinematogràficament. T'ho posa i ja està. I jo crec que la pel·lícula, les festes estan molt ben explicades. Això sí, les festes són de nassos.
Amb un vestuari brutal.
El vestuari, és que el vestuari de l'època és així, no?
Jo trobo molt encertat el vestuari.
Sí, però a mi el vestuari d'aquella època, que era la Belle Époque, per dir-ho d'alguna manera, aquell vestuari o l'art
de cabaret.
Sí. Sí, el mateix, és el mateix. Jo trobo que està molt bé, que el sí. vestuari de l'època, a les dones, als homes no tant, eh?
Mai llueixen tant, els homes. No?
Home, no, ja, no ja, 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 això és veritat, eh?
Posarem
no.
sempre l'Alba al costat, eh, Àngel?
Perdó?
Et posarem sempre l'Alba al costat.
Per què?
Home, perquè per així...
Per vestuari?
Home, el vestuari també és un tema que crec que no havíem tractat fins ara tan a fons en una secció de making of.
Però el vestuari de les dones és una cosa que realment s'ha de parlar molt, del vestuari de les dones, perquè es fixeu, hi ha un contrast, no? Les dones es vesteixen molt bé perquè els homes les despullin.
Bueno,
o no, per incitar els homes, sinó perquè...
Perquè per m'expliques,
sobretot en aquella època la insinuació a través dels com es diuen allò, el frufru aquell que tenen en el Charleston i
tot
això. És una incitació perquè les despullin, tu, està claríssim.
I... Això són els homes que són molt verds i veuen tot. Com insinuacions.
Ja, ja, ja.
Àngel, sabem que no t'agrada desgranar les pel·lícules, però els recursos cinematogràfics de càmera i la banda sonora, què? Perquè el que escoltàvem fa una estona, que era molt marxós, és la banda sonora original, com aquesta que estem escoltant ara.
Pues mira,
Beyoncé però... versionant Amy Winehouse, Gautier...
Will.i.am,
l'Alba, reconeix de memòria aquesta banda sonora. No sé si quin és el tema que t'agrada, Alba.
A mi m'agrada...
Espero pel bé que sigui el que acabem d'abandonar, el que estava sonant fins
ara. No l'he escoltat tots, però a mi el de la primera festa a casa del Gatsby m'agrada molt. M'agrada molt.
Que és el no més marxós, podríem dir, o dels més marxosos.
Sí, és un de Will.i.am. Però,
fatal, doncs ja...
Però a mi no m'agrada la banda sonora per aquesta pel·lícula. Gens, ni mica. Trobo un error. No sé si han volgut fer alguna cosa original i no ho han aconseguit, però per mi és un desencert.
Àngel, avui sí que vols entrar en la banda sonora, no?
Sí, no. I estic d'acord amb l'Alba, que també a mi tampoc m'agrada. Per què una cosa? Per què serveix la banda sonora? Que és per ambientar i per explicar una sèrie de coses.
I et descol·loca, totalment.
I llavors fixa-t'hi que la banda sonora... estem a que es diu l'edat del jazz. L'edat del jazz en Harlem era molt important, sortia gent com el Lionel Hampton, no sé, el Louis Armstrong, i aquí no surt res de jazz, per exemple. És a dir, se'n va a les tios a la ciutat de Nova York i no surt res de jazz. I no obstant...
Només hi ha el moment aquell del negre que va a la trompeta.
Sí, però què toca? Un americà en París.
Sí,
que no té res a veure. Que no té res a veure. Jo penso que la banda sonora és de festa.
Aquesta és la música de la primera festa.
És només un tros, el que és bo.
Home, ja estem de retallades, també. Ja només li agrada un tros de la cançó.
No, però m'agrada per escoltar-la, però trobo molt, molt poc encertada.
Però escolta una cosa, el director...
Per ambientar la pel·lícula, amb la música que hi deu haver per ambientar, brutal.
És el naixement del jazz tradicional.
L'època.
Imagina't, la que hi ha. Però aquest home és especialista, perquè recordeu com Moulin Rouge, per exemple, feia el mateix.
Sí, però potser m'ha desagradat més aquesta vegada.
Sí, jo penso que sí. Jo penso que la banda sonora tampoc. Jo volia dir una cosa, per tornar a la simbologia. El llum verd aquell que surt dues vegades...
Sí,
que
significa... Bé, dues? L'esperança, no?
Dues vegades, no?
Jo crec que surt més, eh?
Sí.
Què vol dir?
Per mi és l'esperança que té el Gatsby sempre, el seu optimisme per recuperar la Daisy. La meva interpretació.
Jo penso que és el Gatsby que està pensant amb la Daisy.
Sí.
I llavors la Daisy que representa el seu somni americà, potser, però això no s'explica. És a dir, clar, és que tots aquests simbolismes... Bueno, no sé, és un punt de vista, jo volia dir, doncs, que tinc alguna cosa més.
Aquestes anotacions, a veure...
No, vull dir que... intenta ambientar-ho amb els esports, amb els cotxes,
les escenes dels cotxes de... la trobo molt sobreactuada en algunes ocasions.
Per
també al principi, sobretot a la festa a Nova York amb l'amant,
sí.
Trobo molt, 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 molt sobreactuada.
Sí, el Tom està molt sobreactuat en un moment gran, també.
I suposo que tu has tingut la sort de veure-la en versió original,
sí.
Però el doblatge, per mi, el doblatge de la Daisy és molt cursi i bastant horrorós.
És que la Daisy és molt cursi.
Jo l'he jugat també en versió original.
Sí.
No l'he vist en versió original i no sé el to que fa servir, però arriba un moment que sembla que la noia, que la dobladora, estigui fent un falset i després recupera el seu to, però al principi fatada l'estómac amb el doblatge de la Daisy.
És que... els recursos de càmera...
Que... però això
és la manera molt... de jugar és que això els plans...
És que això no, no, té cap, vull dir, no té cap mèrit que estiguin bé malament. Jo penso que la pel·lícula, si entrem en aquest tema, diríem que mitja pel·lícula està bé i l'última pel·lícula, l'última per l'única no. És a dir, en el moment en què comencen, que s'acaben les festes, que s'acaben les festetes, doncs la pel·lícula cau en picat.
S'acaba la diversió.
Sí, cau en picat, eh?
Sí, canvia el ritme totalment.
Totalment, que ho han picat i sobretot on es demostra més això de que el tio no té cap idea de la intensitat dramàtica és la segona festa aquella. Aquella festa és, vaja, és propi, la manera com l'explica la festa.
Vols dir quan van a Nova York, el
sí,
Tom Buchanan, el
Gatsby...
Que
van a l'hotel allò.
A la Gran Plaza.
Jo penso que allò és bastant... I després es recupera una miqueta a la mort final. A la,
sí, amb l'accident. Sí, jo crec que és el punt on capta més l'interès,
sí,
de l'espectador.
Ara jo no veig cap... I a dir-te que les festes estan bé. Sí, però ara tampoc és la teixó. Hi havia festes millors al cine. I és que cada element d'aquest ha de tenir un valor utilitari. Es posa per algun motiu, no es posa així perquè digui això està bé, això està... No, ha de tenir un valor i això és el que li falta. I com que el guió...
Li falta intenció.
Sí, 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 li falta... Però sobretot això, el poder explicar en imatges és una cosa que és literària, això és el que jo li noto. I quan ho fa, cau en l'argument. I el guió seu, vull dir que no, està fet en col·laboració amb un altre, és que és culpa del director.
Àngel, anem a la crítica, a veure si
anem a la crítica, compartim. Aviam si...
I Alba, de la mateixa forma, a veure si compartim o no la crítica. La fem ràpida, però Todd McCarthy, el Hollywood Reporter, diu: una adaptación del clásico americano muy elaborada, con un reparto de primera que provocará todas las reacciones posibles. Los principales temas relacionados con el sueño americano, la autorreinvención y el amor son tratados hábilmente. Diríem que la deixa bé.
Mira,
Scott, al New York Times, diu: más que una convencional adaptación, es una coloreada ópera trash, una celebración excesivamente teatral de la extravagancia emocional y material que Fitzgerald observó con una fascinante ambivalencia. Peter Travers, al Rolling Stone, diu: puede haber peores películas que El Gran Gatsby este verano, pero no serán una decepción tan aplastante. Lulu Menik, al New York Post: El Gran Gatsby, de Baz Luhrmann, es la primera cita obligatoria de los estrenos de la temporada del verano de Hollywood, aunque sea solo por su asombrosa evocación del Nueva York de los años 20 y además en 3D.
Estic al·lucinat, perquè a més el 3D jo no l'he vist en 3D.
Tampoc,
però...
Alba?
No, ni crec que tingui gaire interès.
No, penso que no. Però que Nova York dels anys 20 era així, m'he quedat, no he vist Scorsese, per exemple.
David Denby, el New Yorker, tampoc es queda curt. La vulgaridad de Luhrmann está diseñada para ganarse al público joven y sugiere que este es más un director de vídeos musicales que un cineasta, con infinidad de recursos y una impresionante falta de gusto.
És la cosa,
sí, m'ha agradat això. El veig fent videoclips.
Està bé això, eh?
Malgrat això, a l'Alba li ha agradat la pel·lícula.
Sí, 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 ho trobo entretinguda.
I va, per acabar, Rex Reed, al New York Observer, diu: me encanta la publicidad que se ha hecho del director, afirmando que su intención era hacer una enorme épica romántica, también recargada, estúpida, exagerada y aburrida, y finalmente tan romántica como tener a una roca como mascota.
Està bé, eh?
Sí,
he de dir que a Cannes la van xiular, que va obrir el festival de Cannes.
Sí, fora de concurs.
I la van xiular.
Això ho diu tot, vols dir. Àngel, doncs amb aquest comentari...
I no tens cap d'aquí?
No, aquest cop no n'hem agafat cap d'aquí, tens raó. Ni...
Va, és igual, no passa res.
Ni del País, ni de La Vanguardia, vaja. Si vols, la setmana que ve les comentem.
No, no, que va, no val la pena. No, seria donar-li més importància a la pel·lícula.
Però
no?
Vaja...
les pel·lícules...
Imagino que hi hauria de tot, eh? També de tractors
sí, segur, i... sempre n'hi ha de tot.
Le Prénom, el cicle de cinema d'autor. Aquesta setmana coincidint amb que el nom arriba al Teatre Auditori, l'obra de teatre dirigida per Joel Joan.
Està
avui
fet,
cinema d'autor, a dos quarts d'avui i a les 10 del vespre. Sí,
està fet expressament per això, per comparar les dues versions, no? I no sé quina sortirà guanyant. Això m'agradaria saber. M'agradaria, no sé, que m'ho diguéssiu, que poguéssiu fer una investigació després i que m'ho diguéssiu, perquè és molt interessant.
En espectadors?
Home, si estaríem, no estaria malament, oi? Saber quina és la reacció dels espectadors que hagin vist les dues coses. Si li agrada més la pel·lícula que no l'obra teatral. Si algú l'ha vist.
Ja veurem si podem fer feina. Bé, podem preguntar.
No hi ha opció de veure-les totes dues, almenys qui encara no tingui entrada, perquè el nom al Teatre Auditori ja fa setmanes que té exaurides entrades.
Ah, sí?
Sí. Demà a les 9 del vespre, si no m'equivoco. avui hi ha l'opció de veure-la al cinema, al cinema cinesa, en versió original, com sempre. Aquesta és una pel·lícula francesa.
Sí, és una pel·lícula que és una comèdia, que comença com una comèdia per fer riure i al final és més tràgica del que sembla. Francesa.
Àngel Comas, ho deixem aquí?
Ho deixem aquí.
I ens veiem la setmana vinent.
Molt bé.
Gràcies, Àngel, gràcies, Alba, també.
Fins ara.
Nosaltres parem ara un moment per la publicitat i, en tornant, ens desplacem a Unitat Mòbil, Racons de Sant Cugat, parlem de la història del municipi, avui des de Sant Vicenç de Fontcalçada.
Els temes de ciutat a Sant Cugat a fons.